Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que des d'aquesta temporada emetem tant des de VilaWeb en format podcast, www.vilaweb.cat, com des de prop d'una trentena d'emissores locals de tot el país que emeten el programa, lògicament, cada una quan vol. Per posar en situació, nosaltres gravem aquest programa el dimarts al migdia, per tant, ens escolteu cada vegada que voleu, cadascú quan voleu i a l'hora que voleu, o a l'hora que emet cadascuna de les emissores de ràdio, però el contingut del programa, diguem que, es tanca el dimarts al migdia, no sabem encara el que passarà el dimecres, tot arribarà algun dia, sabrem el que passarà el dimecres, però de moment no. Avui anem a parlar de mobilitat, sobretot, que és un dels grans temes contemporanis en la tecnologia. Precisament la Universitat Oberta de Catalunya acaba de presentar el seu campus virtual i quan vam començar a mirar, escolta, pot ser que en parlem d'això, va haver un parell de detalls que ens van cridar l'atenció, així que vam decidir que estava bé parlar-ne. El programa el farem amb un dels contertulians habituals d'aquesta casa, però que a més és vicerrector de Tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya, el Llorenç Valverde. Llorenç, com estàs?
Molt bé.
Si recordeu, el vam tindre fa poc com a contertulià parlant quan vam parlar de la mort de Steve Jobs, si no recordo malament.
I del cloud, també.
Sí. Com sempre tenim el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, també de la UOC tenim a l'Eva Patrícia Gil. Hem quedat que jo li diria Eva Patrícia.
Perfecte.
Sí, puc triar? Sí,
sí, gràcies.
Que és una de les raons, diguem, que és divertit o és interessant parlar-ne, perquè ella és la directora d'aquest projecte, però tots pensaríem que és una gran informàtica i resulta que és doctora en psicologia social.
Sí, efectivament.
Ara en parlarem d'això. I també, com cada setmana, el Martí Crespo, que ens oferirà el seu informe tot just després de que expliquem les sintonies i les quatre coses oficials sobre aquest programa, sobre l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.
Com sempre, si voleu anar tastant això, si teniu un telèfon d'aquests que ja té tantíssima gent que pot entrar a internet, m.uoc.edu. Si no, si voleu fer-ho des de la web, us apareix el mateix, però en gros. Vull dir, apareix el mateix que apareix al telèfon, però d'un tamany gegantesc, que heu de fer-vos a la idea de que esteu diguem, mirant amb un telèfon en comptes d'amb una web. Això de l'EMA és perquè el teclat dels telèfons és... Perquè és curiós, la gent ha oblidat que posàvem BBB per avisar, perquè era l'època... O sigui, les 3 W no fan falta, tu pots posar una adreça qualsevol sense posar les 3 W, no? Però es posaven com un avís de que allò era hypertext, multimèdia, i que costava molt de carregar en l'època en la qual eren els cofers i les coses aquelles prehistòriques que existien abans que el senyor Berners-Lee tingués la pensada, i això de EMA em fa la impressió de que està pensat encara pels telèfons de teclat, que EMA és més fàcil que mòbil, no? Però ara a lo millor no quedaria EMA, però en fi, en qualsevol cas l'adreça és ema.uoc.eu.
Sí, t'explico, té una raó. Evidentment, quan tu dius uoc.edu, no fa falta per a les 3W, però clar, el que hi ha és que és diferent la resposta si ho fas des d'un ordinador, des d'un navegador normal, que si ho fas des d'un smartphone. És a dir, efectivament, si tu poses en el telèfon, poses uoc.edu, el sistema detecta que t'estàs connectant des d'un mòbil i t'envia en aquest nou, que és la EMA, que si puc posar qualsevol altra lletra, però és que és una adreça, una URL nova. I perquè si poses 3W no distingeix, és la EMA.
No, jo diria entre posar mòbil o posar EMA.
Però, sí,
allò d'EMA era per...
Ja saps que menys és més. Ja saps que menys és més cada vegada.
En qualsevol cas, com cada setmana, el Martí Crespo ens explicarà ara de què va tot plegat.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, la Universitat Oberta de Catalunya ja fa 16 anys, 16, que es manté al capdavant de l'ensenyament a distància per mitjà de les noves tecnologies. Des del 95, la UOC ha arribat a la xifra gairebé de 50.000 estudiants gràcies a un ampli ventall d'estudis, llicenciatures i sobretot també a una important capacitat d'adaptació a les necessitats tant d'aquests estudiants com dels nous usos, les realitats, contextos derivats de l'impacte de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la societat, les TIC. Els primers anys, la UOC va encapçalar la introducció de tècniques i eines de learning, començarem també amb frases d'aquestes, amb ensenyament electrònic al nostre país, però també a fora. Posteriorment, ja fa menys anys, el curs 2006-2007 va fer un pas més, en aquest cas, en la difusió del coneixement per mitjà de l'adopció de les xarxes 2.0 i sobretot amb l'oferta de materials docents en codi obert. És l'anomenat Open Courseware, que és una plataforma per proporcionar l'accés universal dels continguts educatius que hi ha, o de la majoria, o no sé si tots, però com a mínim una bona part dels continguts educatius que es fan servir a la UOC. I des del setembre passat, i sobretot ara, al final d'octubre, en resposta al creixement de les visites via aparells mòbils, dispositius mòbils, l'esforç d'adaptació, o aquest esforç d'adaptació que sempre ha marcat una mica l'evolució de la UOC, ha empès la universitat a apostar per l'em-learning, que és l'ensenyament mòbil.
Sempre acabem traient un paraulot nou.
Em-learning.
De fet, és una lletra nova, Vicent.
Una altra lletra.
No, és una paraula nova.
Doncs bé, en aquest cas, l'em-learning s'ha adaptat a través del projecte Universitat a la Butxaca, que és de què parlaran avui els convidats, que és un campus mòbil.
Un campus qui pugui,
exactament. Mòbil pioner al nostre país i que s'ha concebut com un espai adaptat per telèfons intel·ligents o pissarretes, des d'on els estudiants poden accedir de manera més fàcil al campus virtual. És això?
Sí, crec que ho has explicat perfectament. Doncs de fet, una mica el que hem fet amb la sortida d'aquest projecte és l'adaptació per telèfons intel·ligents, per smartphones i per tablets del nostre entorn virtual d'aprenentatge. Llavors, com explicava abans el Llorenç, quan et connectes amb l'escrius, les 3W.edu, el que fem és un redireccionament a aquest m.edu, entres contrasenya, entres nom d'usuari, contrasenya del campus i entres directament també a l'espai optimitzat per smartphones com per tablets. D'aquesta forma, no només hem adaptat el que seria el disseny adaptat a pantalles més petites, sinó també l'arquitectura de la informació. Què vol dir aquesta paraulota? Doncs vol dir que posem a primer nivell aquelles coses que sabem que en escenaris de mobilitat són més importants per a estudiants, professors i resta d'usuaris del nostre campus virtual.
Sí, però jo la pregunta que em faig tota l'estona és, estudiar a través d'un mòbil no és com córrer pel balcó? Vull dir, algú estudia a través del mòbil?
Doncs, a veure, jo crec que el que passa amb aquesta pregunta és que té una mica de trampa. És a dir, nosaltres... no vull dir que... O sigui, la pregunta en si. En quin sentit ho dic? El que nosaltres hem detectat estudiant les necessitats dels nostres usuaris, principalment estudiants, però òbviament també professors...
I aquí ve la psicologia, que, no?
Sí, aquí ve la part de psicologia, efectivament. Doncs és que els nostres estudiants fan diferents tasques a l'hora de portar a terme els seus processos d'aprenentatge amb la UOC. Ells llegeixen continguts, fan activitats d'avaluació contínua, tenen molta interacció amb altres estudiants, amb els seus professors, òbviament... I totes aquestes tasques formen part del seu procés d'aprenentatge. Amb el mòbil, no és que estudiem amb el mòbil, és que amb el mòbil algunes d'aquestes tasques es poden fer. I a més, fent aquestes tasques amb el mòbil, que òbviament tenim un accés des d'on vulguem i en el moment que vulguem, podem optimitzar el nostre temps i el nostre rendiment a l'hora d'estudiar amb una universitat com la nostra. D'acord? Una mica seria aquest el resum.
Sí, però què fa la gent amb el mòbil?
A veure, jo, hi ha una contrapregunta.
Estic preguntant jo.
Sí, hi ha una contrapregunta a l'anterior. I la gent llegeix els diaris en el mòbil?
Sí.
Doncs ja està.
O els titulars, potser.
Continuem. Ves a fer-te un cafè i torna d'aquí una estona. No, què fa la gent amb el mòbil?
Doncs aquesta...
És a dir, què fan els estudiants amb el mòbil?
Doncs aquesta pregunta és molt interessant, perquè nosaltres, o sigui, em permet explicar-vos el primer que vam fer a l'hora d'encetar aquest projecte, que va ser anar a parlar amb els nostres estudiants. O sigui, nosaltres sabíem que els estudiants aprofiten contextos de mobilitat, com ara doncs, quan van en el tren a treballar o en el metro, per fer tasques relacionades amb la UOC. Sobretot, òbviament, llegir els materials, perquè els materials doncs, els poden portar impresos en paper. Doncs el format que tenim nosaltres és molt còmode per endur, perquè són fulls d'aquests que es poden arxivar però que van soltos, i llavors d'aquesta forma s'emporten els materials. I llavors el que vam fer va ser anar a entrevistar-los al metro, al tren, acompanyar-los amb el seu trajecte i una mica preguntar quines coses feien en aquest context.
Això ho dius realment? És a dir, tu te'n vas anar al metro
amb
dos estudiants a mirar què feien?
Jo i, bueno, sobretot, un company meu, també expert en estudis d'usuari, el Pablo Rebaque, doncs va acompanyar a tota una mostra d'estudiants al metro. Sí, sí. I llavors, doncs, clar, amb aquest estudi el que vam fer va ser detectar no només aspectes relatius al context, a l'escenari de mobilitat, sinó també aspectes relatius a quines necessitats no s'havien produït encara per si aquests estudiants no tenien un smartphone, però es produirien en el cas de que tinguessin al seu abast un smartphone o una tablet. I quines coses aprofitarien, que era el que em demanaves? Doncs les coses que poden aprofitar principalment són les novetats del campus virtual en termes de comunicacions amb els altres estudiants i professors, és a dir, tota la missatgeria només del correu electrònic, no només del correu electrònic, sinó també tots els espais de comunicació de l'aula, que per nosaltres és un espai doncs, fonamental, perquè en aquest espai es relaciona amb el professor i es relaciona amb la resta de companys tractant els tòpics de les assignatures. Però no només això, sinó també qüestions com l'agenda, qüestions com, per exemple, també la consulta de continguts digitals, que nosaltres també els oferim, i llavors els poden aprofitar doncs, llegint en el dispositiu mòbil de la mateixa forma que es pot consultar doncs, un diari per internet.
Per tant, el moment clau, diríem, de la consulta de dispositiu mòbil seria el transport.
Aquí doncs, també planteges una qüestió molt interessant, perquè les últimes dades...
Ja en dubtes, avui em posaré medalles.
Sí, es veu que sí. No, ho dic perquè les últimes dades ens parlen de que els dispositius mòbils s'utilitzen moltíssim a casa nostra.
A casa,
també? Sí, moltíssim. Això què vol dir? Que per nosaltres fer aquest estudi en contextos de mobilitat en el transport públic ens va servir molt per detectar necessitats en un context paradigmàtic com aquest i molt representatiu, però de fet nosaltres consultem el mòbil i el tablet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, perquè és molt més accessible que el fet i el gest d'obrir el portàtil o el PC de sobretaula, connectar-nos, etcètera, etcètera. Llavors, doncs, no és només per transport públic, és per qualsevol moment que vulguem fer servir el mòbil, que això implica doncs, qualsevol moment del dia i des de qualsevol...
No sabia que n'hi hagueren estadístiques en aquest sentit. Jo ara, quan m'alce, miro el Twitter i, per tant, consulto el mòbil des de casa, efectivament. És el primer que faig ara, és mirar el Twitter directament. Però no era conscient de que... és a dir, la gent tenint a casa ordinador i mòbil, en determinats moments tendeix a usar el mòbil en comptes de l'ordinador. És això el que estem dient, no?
És això, i més que això, si tens un tablet, encara més.
Si tens un tablet, encara si tens... Val. Sí.
L'iPad és el millor amic del sofà.
Això és una frase que els d'Apple te pagarien molts diners.
Però si és veritat.
Les pissarretes són les millors amigues del sofà.
Ui, ara tenim discussió lingüística. Li hem de dir pissarreta?
Bueno, pissarreta, tauleta...
No iPad, no? No, sí, va per aquí.
Ah, val, d'acord. Políticament correcte.
Tot i que hi ha pissarretes correctes. Més enllà d'iPad? Aquesta és la gran pregunta.
Sí, home, sí.
Per
a
niurar.
Sí, 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 sí.
A veure.
Sí, sí.
O sigui, ara haureu de fer treball de camp, també? A casa dels estudiants, no?
De fet, ja em van fer treball de camp a casa dels estudiants abans de fer aquest estudi. Segurament l'haurem de repetir perquè els hàbits de connexió han canviat molt en els últims anys.
Quant de temps fa que esteu treballant això?
Com
vau començar a plantejar el tema de
la butxaca, diguem-ne, la universitat de la butxaca?
Doncs, si fa no fa, calculo que... Les entrevistes al transport públic es van fer fa 2 anys.
Uf.
Sí, sí, sí.
Sí, això està super preparat. Però en 2 anys ha canviat molt el món de la mobilitat, per a més, no?
Sí, exacte. O sigui, el que fèiem era una aposta de futur, realment. I pel que podem comprovar, l'hem encertat bastant bé. La penetració de smartphones i d'internet mòbil cada cop és més gran. I llavors, clar, ser previsors en aquest sentit i estudiar aquestes necessitats dels usuaris que ja es veien com una cosa, com una aposta important de futur, doncs ens ha permès ara fer una sortida, doncs, que tot i que és un entorn virtual adaptat, que ara mateix està en versió beta, sí que com a concepte és un projecte madur. Com a concepte, sí, perquè està treballat, molt treballat en aquest sentit.
I ahir hi havia referències de, no sé, en altres països, per exemple, suposo que aquí no, que sempre, diguem-ne, aneu un pas per davant, diguem-ne, la resta d'universitats, però no sé, pregunto als Estats Units, al Japó, etc. Ja hi ha experiències d'aquest tipus?
Al Japó, al tren, tot el món està sempre consultant el telèfon...
Però estudiant...
No, perdoneu, és que això és el concepte. Vull dir, per exemple, una cosa és el campus per connectar-se i l'altra cosa són els materials. I els materials ja fa temps que amb el MyWay els tenim adaptats per mòbil.
Què has dit? MyWay? My
això
no era del Frank Sinatra.
Sí, sempre dius el mateix. Però ho vam fer justament per això. No, vull dir que no només tenim els materials adaptats a llibre electrònic i a smartphone i el que sigui, sinó que, per exemple, hi ha el que en diem karaoke, que és un... Sí, ja,
el karaoke de MyWay?
Exacte.
Parlem d'una universitat o d'aquí estem parlant?
Aquí estudieu alguna vegada?
Sí, sí. Si em deixes acabar, veuràs que sí. Que és un sistema que permet, que va traient per la pantalla una pel·lícula, que va traient per la pantalla el test del material que estiguis empleant i va resaltant la part que una veu automatitzada d'aquí karaoke va llegint, no? Això ho fem, és un projecte que sorgeix, per exemple, d'una col·laboració conjunta que van tenir l'ONCE per adaptar els nostres materials per discapacitats visuals. Però resulta que en aquell mateix moment la feina de la Eva i de molta altra gent se n'adonen que tots som discapacitats en algun moment. Per exemple, quan vas conduint no pots llegir, però sí pots escoltar. Aleshores, la idea de fer aquest tipus d'audiollibre, aquest tipus de coses adaptades a un MP3 en pantalla, o fins i tot sense pantalla, és aquesta de que mentre vas conduint o mentre vas en el metro pots anar escoltant i fins i tot llegint, si és el cas que tinguis el telèfon, pots anar llegint i escoltant, pots anar, de fet, estudiant. Aleshores, clar, una cosa és que els materials estiguin adaptats, que això sí que és important, i l'altra cosa és el campus. I el campus, el que la Eva i el seu equip han detectat, és que és un instrument de comunicació. És a dir, els alumnes el que volen saber, els estudiants el que volen saber és si hi ha alguna novetat a l'aula, si hi ha alguna novetat en els fòrums, en el correu, en els seus companys, i això és el que els facilita el campus mòbil. També els facilita l'accés a aquests altres materials adaptats també per mòbil. És a dir, que el projecte en ell mateix no és només agafar i adaptar el campus en aquests dispositius, sinó que darrere hi ha tota una feina de convertir-ho tot en adaptable i utilitzable en aquests dispositius. Però el que està clar és que no substituïm el campus per això.
Clar.
És un afegit que fem, perquè hi ha gent que pensa dir, ara com ho farem? No, és un afegit, és a dir, a veure, quin és el mantra nostre? Convertir qualsevol circumstància en una situació d'aprenentatge. I si ara tothom va amb el mòbil a la butxaca, doncs posem-hi un mòbil, augmentem les prestacions, a part de l'Angry Birds i aquest tipus de coses que un pot fer en el mòbil, i fins i tot trucar, doncs posem-li aquesta possibilitat.
El que passa és que jo plantejo una qüestió, tot el que està passant en l'univers de la mobilitat a mi em planteja una qüestió que vos planteja els tres, que és si no estem assistint a la substitució de l'ordinador pel mòbil, és a dir, si la màquina d'internet no serà el mòbil, les pissarretes, és a dir, les coses mòbils, no? I si l'ordinador de sobretaula o fins i tot el portàtil no s'ha fet en aquest sentit definitivament vell.
La meva resposta respecte a aquesta pregunta és que si bé ara mateix estem assistint a un boom de la mobilitat i llegia l'altre dia que Doncs si ve, per exemple, el número de connexions a internet per cable, doncs aquest és el primer any que no ha augmentat. Això no està passant amb l'internet mòbil perquè segueix la pujada. Si bé això és veritat, també és cert que els dispositius mòbils, almenys ara mateix, tant els smartphones com les tauletes, doncs no són bons dispositius per la producció de contingut escrit. Això implica que per moltes tasques tant el portàtil com PC de sobretaula és insubstituïble per aquest tipus de dispositius.
Per què ho dius, que no són bons?
Perquè no ho són. Perquè, m'explico.
Elabora-me una miqueta.
No, doncs, disculpa, el que volia dir és que els teclats d'aquests dispositius són bàsicament poc ergonòmics. S'està fent investigació en tot el que seria la interacció tàctil, mitjançant interfície tàctil, que és en el que es basa en aquest tipus de teclats, per fer-la cada cop doncs, més fina, però igualment no és ergonòmicament, no arriben ni tan sols els que tenen els dispositius mòbils que tenen un teclat físic tipus BlackBerry, fins i tot aquests teclats que són més ergonòmics no arriben a l'ergonomia i a la facilitat d'ús que té un teclat que tenim.
Però això és una qüestió de tamany, no? Suposo, o no només?
No, bueno, jo penso que no només. No sé si Llorenç...
El tamany importa, diu.
Però... No faré comentaris sobre aquest darrer comentari.
No, clar. No, a veure, ja, ara que parlem de Japó i tornant a aquella idea de més és menys, què és el que està passant? És a dir, al Japó per què funcionen tan bé els mòbils? Perquè no hi ha espai. És a dir, la gent no té, vull dir, porta el que és a sobre. I una bona part del que és el mòbil. Això especialment a les grans ciutats, que és on del que estem parlant. No? I això...
Ja vol dir que els pisos mitjans japonesos són una habitació... que
viuen al carrer.
Que la gent viu molt al carrer.
Clar, i aleshores això... I això li dona també context als iPads, a les tauletes. Però... aquí el model no va gaire diferent, és a dir, no estem com al Japó, però la cosa va en aquesta direcció. Aleshores, el que passa és que, sobretot en la joventut, en els joves, aquestes coses, la idea és que a l'ordinador poc o molt és compartit a casa. Cada vegada menys amb els portàtils, però el que no és compartit de cap manera és el mòbil.
Això és un bon element.
El mòbil forma part de la seva identitat, forma part d'ell i això no el toca ningú.
El mòbil no el deixes.
No el deixes. És a dir, l'ordinador, encara que sigui portàtil, amb els portàtils menys, però encara que sigui portàtil, el comparteixes. Aleshores, el que tu deies, la mort dels ordinadors com a interlocutors intermediaris entre nosaltres i internet i el que els passés, és una mort anunciada fa molts anys. És a dir, i jo no estic d'acord en part amb el que diu l'Eva, les tauletes, els iPads, aquestes coses encara no estan gaire adaptades, però déu-n'hi-do el llarg camí que han recorregut des del que van sortir al que tenim ara. És a dir, jo mateix no m'atreveixo encara ara a anar sense ordinador quan viatjo, però em falta molt poc. És a dir, la veritat és que em falta molt poc, que jo abandonaré l'ordinador, i quan anem a reunions i a conferències i aquestes coses comences a veure que l'únic que surten són iPads. Oh, sí, sí. L'únic que surten allà la gent, allò que abans treia un portàtil,
sí, molt més còmode,
ara només treu l'iPad. Això vull dir, similar, no? Vull dir, per consegüent, això jo crec que és una mort anunciada i arribarà a mesura que canvien. Per una banda, la tecnologia aquesta evolucioni, pensa el que és el primer mòbil de lo que és ara, el que tens ara, i sobretot que nosaltres evolucionem. I siguin capaços de desprendre'ns d'aquelles coses que són innecessàries. I cada vegada més, vull dir, aquesta filosofia del més és menys, com està passant al Japó, de que realment no tenen no poden deixar l'ordinador a casa. Vull dir, però i què fas? El mòbil el poden sempre a sobre i el tenen sempre enganxat. Doncs això jo crec que va per aquí. No tan extrem, però déu-n'hi-do.
De fet, no sé, a la meva experiència una mica, jo el que estic veient és que, diguem-ne, el portàtil, la casa, per exemple, doncs el mòbil se li està menjant molts usos, no? I de fet, tots els usos per sota dels 140 caràcters, pràcticament, ja els fas amb el mòbil fins i tot sent a casa, no? És a dir, respondre missatges a SMS o consultar xarxes socials, ja, per què has d'engegar l'ordinador, no? És bastant molt més pràctic, doncs, utilitzar el mòbil. Després, clar, hi ha el tema aquell que dèiem, ostres, si has d'escriure alguna cosa, passar-te els 140 caràcters, llavors sí que de moment A mi em costa encara, diguem-ne. Tampoc he experimentat molt amb l'iPad, no sé ben bé si m'hi acostumaria a escriure més enllà d'aquests 140 caràcters amb l'iPad, però com a mínim amb el mòbil jo crec que encara és complicat, no?, una mica.
Mm-hmm. El que passa que això, clar, és un canvi molt radical.
Sí, sí. És qüestió d'acostumar-s'hi.
Sí, bueno, no, però més que qüestió d'acostumar-s'hi implica moltes coses, no? De fet, tot el que ha passat en internet fins ara, i estem parlant des de l'any 95 per entendre'ns, ha passat, doncs, que amb un 50 i algo per cent de la població connectada. En canvi, la introducció del mòbil pot... és a dir, si l'aparell d'internet deixa de ser l'ordinador i passa a ser el mòbil, ho són tots, però diguem, si l'aparell central passa a ser el mòbil o les eines de mobilitat, vol dir dues coses importants. Una primera, 24 hores, però una segona, 100% de la població connectada, que és un salt, fins i tot en termes democràtics, espectacular, perquè, clar, tothom té mòbil. I podem suposar que d'ací dos anys, el que tenen mòbils de tecla, encara, aniran a canviar el mòbil perquè se'ls haurà mort i la companyia ja els en donarà un que no té tecles i que ja té internet, i a lo millor n'hi haurà una certa resistència, però diguem, no sé com dir-ho, a 15 anys vista, doncs el 100% de la població estarà connectada i segurament aquest possiblement serà un canvi d'una dimensió colossal, no?, que jo crec que no arribem a imaginar les conseqüències que tindrà. De tota manera, fem una xicoteta pausa, això és l'internauta, parlant amb Llorenç Valverde i amb Eva Patricia Gil de la UOC sobre el projecte de Universitat a la Butxaca, la versió mòbil del portal de la UOC, i també, com sempre, com cada setmana, amb el Martí Crespo, amb el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Estudies? Vols escoltar música perfecta per a concentrar-te i aprofitar el temps? La Universitat Oberta de Catalunya ha preparat unes llistes de reproducció ideals per estudiar. Busca-les aquí a Spotify o entrant al web mentsobertes.uoc.edu. Subscriu-t'hi. La música és oberta. La teva manera d'aprendre també. UOC. Ments obertes.
Perquè el futur de la premsa ja no juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Això és l'internauta, seguim xerrant mentre sonen les músiques i totes aquestes coses. S'havien quedat en aquest punt dels canvis revolucionaris que pot significar si el mòbil es converteix en l'aparell central d'internet, i el Llorenç estava explicant coses molt interessants que pot ser que repetisques per als oients en general, diguem.
No, parlaven de que a vegades fem una transposició de tecnologies sense entendre el context social, i aleshores el context social explica moltes més coses, i això, perdona Eva, que ho hagi dit en presència teva, però això
tocava
dir, treballant i hem deixat donar aquesta perspectiva. Vull dir, és el que va passar amb el comerç electrònic. El comerç electrònic té molt de sentit en llocs on la població es dispersa, el teu veí més proper el tens a 20 milles, com als Estats Units o als països nòrdics, on anar a comprar realment és una excursió, no?
I on hi ha tradició de comprar per catàleg, sí, etcètera, etcètera.
Aquí, i és molt més còmode comprar, però aquí, a la Mediterrània, per exemple, que vull dir, set els dies que plou, que m'ha plogut dies enrere, que el que més ens agrada és sortir, seure en una terrassa, fer una cervesa i anar a comprar i tocar. I amb què funciona el servei, el comerç electrònic? En les coses intangibles, viatges, és molt més còmode comprar bitllet d'avió i hotels a internet que anar a una agència de viatges, en llibres que no són accessibles i no els pots tocar, vull dir, també els compres, això és el que funciona. I amb el mòbil està passant una mica el mateix, és a dir, mirem, a Japó anem molt bé, però clar, el context social japonès és el que és, sobretot a les grans ciutats, i aquí és diferent. El que passa és que no és pas tan diferent, per lo que deia, diríem, de que això, el mòbil està absolutament enganxat a una peça d'identitat, forma part de la identitat de cada un dels usuaris, no només al Japó, sinó aquí. Però el que passa és que aquí, aquí el PIC Catalunya famós, ja ho sortia, els joves compartien el seu temps de lleure en 5 pantalles, no sé quantes, sortien pantalles, per què? Que perquè tenien la televisió, naturalment, el mòbil, el videojoc, la consola, vull dir, l'ordinador. Clar, us puc assegurar que aquest panorama a una llar mitjana de Japó és impossible, en d'altres coses no hi cap.
I per tant, ells ho sent més, concentren més...
Concentren tot en una pantalla. No sortiria tanta dispersió en dispositius perquè no hi caben. Tot i que tenen de tot, també, sigui tinta passada, no? Però, bueno. Vull dir que i tornant a el que ens ocupava, el que és important de tenir una persona com una doctora en psicologia social fent aquestes coses és que justament el que tenim molt clar és el context en el qual ho hem de fer.
Una curiositat, perquè, clar, l'Eva és psicòloga social, el Llorenç és informàtic. Uh-huh. Qui mana? És a dir, o sigui,
quan... Mana el Llorenç.
Val. És a dir, no, però bueno, no, això que ha dit... com va el procés? O sigui, decidiu crear un portal mòbil, uh-huh. Val? I aleshores tu, Eva, t'encarregues de la feina, diguem, d'entendre per què és necessari un portal mòbil, què fa la gent amb els mòbils i, per tant, què hauries d'oferir tant en funció de les necessitats que tenen ara com coses que podrien interessar-los si les tingueren. ¿Vale? Uh-huh. Però això després s'ha d'aplicar informàticament.
Efectivament.
No?
Acaba de mentir com una vella. Manar...
Queda tot gravat, eh?
Sí, ja ho sé, ja. No, l'estil de gestió autoritari d'ordenar i mando no funciona i no funciona en lloc, no funciona mai. Per consegüent, perdona, jo vull dir, discutim, analitzem, però clar, jo puc discutir el que jo sé i no li trauré l'autoritat del que ella sap. Vull dir, perdona, potser jeràrquicament jo soc vicerrector i ella no, però treballem en una institució que és coneixement.
La pregunta seria... pel que entès, Eva, i si això em corregeixes. És a dir, tu penses més que una altra cosa, et dediques a pensar i a imaginar. Però després això n'hi ha que traslladar-ho, o no?
Sí, efectivament. Hi ha metodologies concretes de treball. O sigui, clar, més que pensar i imaginar, estaríem parlant d'estudiar, mirar, observar, analitzar i construir.
Són equips, però... estudiar...
Seria, o sigui, mirar, observar, estudiar, analitzar i construir. Amb aquests resultats, construir.
Són equips pluridisciplinars.
Exactament, aquí està la clau.
Però són equips. És a dir, no, per entendre's, cada projecte no intervé només un psicòleg o un informàtic, cada projecte intervé tot. I després el qui mana de debò, això és el model d'aprenentatge. És a dir, no juguem per jugar, sinó juguem amb un objectiu molt clar, que és posar la tecnologia, optimitzar l'ús de la tecnologia al servei de la principal funció dels estudiants, en aquest cas en concret, que és l'aprenentatge.
Però la meva pregunta és, i tu no eres programadora.
Jo no programo.
M'imagino, si estàs embolicada en tot això, que tens uns coneixements avançats d'informàtica, però com a usuària o una mica més, no? Com imagines les coses que es poden fer?
Doncs, és a dir, bueno,
en quin punt n'hi ha algú que et diu no, això no es pot fer?
Explico una mica com funciona el nostre procés de treball en equip. Jo crec que realment, o sigui, en aquests projectes es veu molt bé, o sigui, o donem ple sentit a la paraula treball en equip interdisciplinar, perquè realment és tal i com explicava el Llorenç. Com funcionem a la pràctica? A veure, els nostres equips estan conformats per diferents perfils professionals. Un molt important, doncs, evidentment, és aquest que estàvem explicant, que és el dels estudis d'usuari. Persones que provenen de les ciències socials i que saben, doncs, tenen coneixement sobre metodologies de com analitzar el comportament, les interaccions de les persones entre elles, amb si mateixes i amb la tecnologia, d'acord? Uh-huh. I llavors, un cop analitzes doncs, tot aquest, doncs, tot les dades que obtens dels usuaris, en el nostre cas estudiants sobretot, doncs el que fem és llistar aquests requeriments, funcionalitats amb les quals la tecnologia respondria, resoldria necessitats i generaria doncs, noves oportunitats per l'aprenentatge en el cas que ens ocupa. A partir d'això comença el concepte del projecte i comencem a treballar amb els dissenyadors gràfics. O sigui, és molt important el disseny de la interfície. És molt important el disseny de la interfície. I ara per ara, i en el projecte que ens ocupa, és molt important comptar amb dissenyadors que tinguin un bon coneixement de com funciona el disseny de la interacció en dispositius mòbils. I després, per descomptat, o sigui, no només calen doncs, grans dissenyadors d'interfície, sinó també doncs, grans caps de projecte, enginyers informàtics que coneguin molt bé doncs, la tecnologia, com implementar-la en el nostre entorn virtual d'aprenentatge, doncs, i com treure el major rendiment possible de la tecnologia i fer que les coses funcionin. O sigui, de fet, són un pilar fonamental. Però el valor que tenim és justament aquesta posada en comú i aquesta forma d'articular coneixements per construir un projecte que necessita de diferents sabers especialitzats.
I les topades més grans on arriben?
Doncs jo crec que arriben al principi. Clar. És a dir, necessitem una feina molt important de comunicació. Jo, per exemple, quan comentaves abans, bueno, entenc que tens coneixements informàtics a nivell d'usuari, això és cert, però també una de les coses que ha d'aprendre qualsevol especialista en estudis d'usuari és a traduir i comunicar. És a dir, doncs, parles amb gent que són els usuaris de la tecnologia i després has de traduir tot això, aquestes necessitats, doncs, a persones que treballen directament en la tecnologia i produeixen tecnologia. Doncs, al principi, doncs has de treballar molt bé aquesta comunicació i una forma vital és que tot l'equip s'impliqui en els estudis d'usuari. És a dir, nosaltres quan, per exemple, vam anar a fer les entrevistes doncs, en el transport públic, doncs, hi havia un responsable, però no només vaig acompanyar jo amb aquest responsable, sinó que també va anar diferent gent de l'equip.
Un informàtic o un dissenyador.
Efectivament. I d'aquesta forma, doncs, tothom empatitzem amb les necessitats d'aquest usuari. I si tothom empatitzem, és molt fàcil posar-nos d'acord, perquè tenim aquesta preocupació en comú. El que deia el Llorenç abans, penso que és molt important. Qui acaba manant, en el nostre cas, és el model d'aprenentatge i és l'estudiant. Les decisions importants sobre el projecte les pren l'usuari, les pren l'estudiant, perquè quan has de prendre una decisió vas en aquestes dades per veure de quina forma resoldràs millor.
Doncs... Què passa que hi esteu? Clar, vosaltres esteu treballant en un relativament desconegut terreny, no? Un terreny nou, tot just el portal aquest de mobilitat, crec que porta dues setmanes o deu dies o una cosa així en marxa.
No, em porta més, el que passa que no vam anunciar fins
ara. No vau dir-ho, d'acord. O sigui, molt bé, molt prudent això, però bé. Bueno, per ahir anava jo, no? És a dir, suposa que ara els clients del portal ja estan usant-lo. Com és la teua tasca ara? Escoltar el que diuen, analitzar el que diuen, quina... O s'acaba la teua tasca quan això està posat en marxa?
No s'acaba mai, de fet. No, a veure, una qüestió molt important per nosaltres és anar rebent el feedback. És a dir, ens estimem més, i això en general els projectes, treure aplicacions que no siguin molt ambicioses en el sentit de fer moltes coses o moltes funcionalitats, sinó treure amb les funcionalitats que sabem segur pels nostres estudis que són importants i en funció de com els propis usuaris es van apropiant del projecte, de l'aplicació, de la tecnologia, fer-la evolucionar. Per això el concepte de beta no és només un concepte del tipus traiem això i si falla és que està en beta.
Google té productes en beta que porten anys.
Per això mateix.
Si va estar 5 o 6 anys.
És un concepte de millora contínua en funció de la resposta dels usuaris. Llavors...
Tot és beta.
Sí, en aquesta vida.
Nosaltres també. Unes quantes frases màntriques.
Som uns beta.
Tot és beta.
No, a veure, no, la idea és que quan vàrem començar l'evolució del campus nou fa 5 anys, ja ens hi vàrem posar amb aquesta idea, la idea de que no podíem fer una cosa que estigués tancada, sinó que estaríem rodant contínuament. I l'estructura i l'arquitectura que varen terminar per aquest campus era justament una estructura i una arquitectura que ens permetés fer això. És a dir, ara algú m'ha preguntat quin pressupost heu dedicat a això dels mòbils. Està enganxat en el dia a dia. I ho podem fer perquè l'estructura del campus ens ho permet fer. Perquè no hem de fer grans transformacions. Hem de fer l'estudi d'usuaris, hem de fer aquestes coses, i fer el codi que s'hagi de fer, i ja està. Però vull dir, enganxar-ho en el campus és molt fàcil. I per això, vull dir, la idea era, que és una mica un contrasentit, però vaja, és que la innovació no que fos un succés, sinó que pogués ser un procés continu. I això és el que em sembla que estem aconseguint de moment. Per això tot és beta.
I quin problema ha sigut el principal que s'heu trobat? És a dir, vosaltres heu fet molta feina, ho heu analitzat tot, però segur que n'hi ha hagut algun problema, perquè si no els humans me defraudarien.
Sí, quin... no, la veritat. En un principi, què és el que passa? Que nosaltres ens vam decidir, perquè ja sabeu que per desenvolupar per telèfons mòbils doncs pots fer-ho de diverses formes. O sigui, una d'elles és desenvolupar per l'accés mitjançant els navegadors mòbils i una altra és fer aplicacions natives per les diferents plataformes. Pues si fas, no sé, per exemple, una aplicació per iPhone, doncs vas al Apple Store, doncs agafes l'aplicació... Doncs te la descarregues en el dispositiu i aquest tipus d'aplicacions tenen un seguit d'avantatges. Doncs aprofiten al màxim les característiques de la plataforma, del telèfon, són bastant ràpids. Nosaltres ens vam decidir per començar, perquè no renunciem, però sí que vam prendre la decisió de començar pel tema de l'accés pels navegadors mòbils, perquè com a universitat oberta necessitem donar un accés el més universal possible al nostre entorn virtual d'aprenentatge. Si treballes una aplicació nativa per iPhone, la fas per iPhone i no la fas per Android. Després has de començar i fer-la per Android, o al revés. Si treballes per un accés des dels navegadors, doncs, posant www.woc.edu, doncs entres al mateix espai adaptat.
Per tant, estàs fent una web.
Per tant, estàs fent una web adaptada, és web mòbil. No, és un web mòbil, efectivament, és un web mòbil. Ara bé, el web mòbil doncs no s'adapta de la mateixa manera a tots els navegadors mòbils. I llavors, clar, nosaltres estem treballant perquè aquest accés sigui el més universal possible i sigui indiferent connectar-te des de Safari, des d'Android, des d'una BlackBerry amb el navegador, però no és una cosa tan senzilla com es pogués doncs, entendre en un primer moment. Una altra qüestió és el tema del rendiment. Tenim un volum de missatgeria impressionant. Els nostres companys del Departament de Serveis per l'Aprenentatge han fet una feina molt important per poder gaudir de tot aquest volum de missatgeria doncs, al telèfon mòbil, de missatgeria de les aules, etc. En aquells casos en què hi ha moltes assignacions d'aules, nosaltres tenim professors que coordinen moltíssimes assignatures en moltíssimes aules, doncs estem treballant per optimitzar el rendiment, perquè, clar, o sigui, servir tot aquell volum d'informació en el mòbil doncs no és una feina fàcil d'entrada. Bàsicament és això.
Ja sé que la UOC té gent de totes les edats, que no és una universitat tradicional en aquest sentit, no? Però jo tinc la sensació que entre la gent jove, per motius que desconec absolutament i em costen d'entendre, triomfa molt la BlackBerry, suposo que per allò de que la missatgeria és gratis i tot això, no? I jo tinc la sensació que la BlackBerry és el pitjor aparell per visualitzar res. És a dir, és realment... en fi, veure la web en BlackBerry són ganes, no?
Jo, si em permeteu, em refereixo a ella com Black and Decker.
A la BlackBerry.
Sí, se refereix la mateixa com Black and Decker per fer forats a la paret.
No, vull dir que en aquest sentit és complicat manejar-ho tot, no? Perquè, clar, cadascú accedeix des d'on vol i com vol i...
Clar. A veure, el que té els dispositius BlackBerry sí que és cert que tenen un gestor de correu electrònic que és fantàstic, sí que és cert que per altres qüestions, doncs, bueno, no són tan valorats i tan potents com altres smartphones, no? Els iPhones o els smartphones que utilitzen el sistema operatiu Android. També és cert que nosaltres, o sigui, per poder prioritzar aquestes decisions a l'hora d'adaptar per diferents navegadors, ens guiem en les dades que tenim de connexió dels nostres estudiants al campus.
Ah.
I llavors, o sigui,
dada
tenim...
empírica. I què?
Exacte.
O sigui, són BlackBerry o no?
Sí, Però de vegades sospitem que som nosaltres mateixos que utilitzem bastant la BlackBerry més que els estudiants. És a dir, del global d'usuaris del campus virtual, i estem entenent tant els 50.000 estudiants com el professorat com gestió, la major part d'entrades de dispositiu mòbil és iPad i iPhone. Després Android, efectivament.
Més que el BlackBerry?
Sí, efectivament. Amb bastanta diferència, a més. O sigui, la major part, com dic, és iPad, iPhone i després Android, i després, a molta distància, està BlackBerry, està Symbian i segurament alguna plataforma més.
Deu quedar alguna cosa de Windows, no? Windows,
ah, exactament, Windows Mobile. Que estava el que em deixava. Un lapsus, com qualsevol altre.
No, ara no han fet amb Nokia, no han presentat precisament aquests dies el primer telèfon Nokia que va amb Windows?
És que Nokia... No, és que sí.
Entre Windows i Nokia...
Bueno, Nokia efectivament fa... Penso que va ser l'any passat pel tema de... El temps en què es feia l'internet, el Mobile World Congress, que va anunciar que abandonaria la seva plataforma pròpia, que és Symbian, i optaria per Windows Mobile. I efectivament el que han presentat fa poc, si no vaig errada, és el primer dispositiu que funciona, Nokia, que funciona amb Windows Mobile.
És curiós, perquè Nokia era... És curiós tot. Com les coses canvien a la velocitat espaterrant, no? Nokia ho era tot, efectivament, era la gran companyia de telefonia, que originàriament no ho era. Nokia era una companyia de fusta, de tallar fusta, tallar arbres.
I va inventar
el telèfon mòbil. No, però vull dir que sí, però aviam, fa 5 anys tu deies telefonia i l'estàndard, el Nova Més, el top,
la referència Europa i Nokia. Sí,
era Nokia, no?
Sí, menys Nokia.
I en canvi ara, clar, ni ens en recordem de que n'hi ha Nokia, no?
Bé, jo, si em permeteu, escombrar cap a casa una cosa molt bona que tenien els telèfons Nokia quan va començar el punt de
que
la mobilitat.
Que tens part de Nokia.
No, però una cosa molt bona que tenien era la usabilitat. O sigui, eren els telèfons mòbils més fàcils d'aprendre a fer servir, realment. I això, a part de la tecnologia, òbviament, doncs va ser un factor important en el seu èxit.
Clar, però ara els mòbils aquests, els smartphones, clar, tu li dones a un xiquet i comença a passar pantalles ell sol, no? Vull dir, és...
I si no pot passar pantalles amb el dit, diu que està espatllat, bàsicament. Nokia i Motorola són dos exemples d'empreses que no s'han enganxat bé a la innovació, que han quedat en... Vull dir, no sé si han mort d'èxit, no sé si van tenir èxit, però evidentment tots els primers mòbils que teníem tots eren Nokia i eren Motorola. I cap dels dos ha pogut aguantar el pas aquest de la innovació.
Cosa que és tremenda, no? Perquè, clar, estem parlant no d'empreses petites, sinó d'empreses...
Sí, però hi ha apostes equivocades... A veure, hi ha apostes equivocades que hi ha gent que pot corregir, gent que no. Jo ho recordaré tots, ja ho he dit moltes vegades, això. Jo em vaig quedar molt impressionat veient un vídeo a Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, en una entrevista televisiva, després de la presentació del primer iPhone, quina tonteria, quina animalada, qui pagarà $400 per un telèfon? 100 milions de persones. Dic, clar, un error estratègic com aquest és el que porta que nosaltres diguem, però això de Windows Mobile existeix i aquestes coses, perquè ja es veu que no van enganxar bé el carro del temps. Vull dir, això és el que... I Nokia i Motorola són casos d'estudi, els dos, són casos d'estudi d'empreses que no han sabut enganxar el carro de la innovació.
Cosa dolorosa, especialment perquè a Europa alguna cosa que teníem que podíem lluir.
Exactament.
Se l'han emportat a l'altra banda de l'Atlàntic una altra vegada i a tota velocitat.
I del Pacífic.
I del Pacífic. Bé. Va, però el Pacífic és manufactura, eh?
Bueno, però és igual. Vull dir,
el Pacífic fabriquen les xips i fabriquen les coses.
Dame argo,
que pugui. Nosaltres posem el bar i venen... Clar. Nosaltres posem el bar, venen a fer el mobile així, perquè n'hi ha solet i bareig i n'hi ha bon ambient i totes aquestes coses. També compten en la distribució global del treball o del comerç, potser això compta alguna cosa. Tindre el bar igual compta alguna cosa. Teniu alguna previsió, estem acabant ja, però només per situar-me, teniu alguna previsió de tants percents? És a dir, ara mateix suposa que igual m'equivoque ja, però que el 90% dels accessos al campus són per ordinador i el 10% per mòbil, Això anirà invertint-se? Teniu alguna previsió? Heu plantejat alguna hipòtesi?
No, està clar que els accessos per mòbil pujaran moltíssim a mesura que augmenti la penetració dels smartphones, tablets, etc. Això és important. També és important pensar que, com deia el Llorenç abans, no substituïm, estem fent una extensió del que seria el nostre entorn virtual d'aprenentatge. Per tant, hem de cuidar l'entorn i hem de pensar-lo en global i fer que sigui multidispositiu. Això és tremendament important.
I multicanal, i multiplataforma,
Bueno, lligat una mica amb això, si abans deies que això, la Universitat de la Butxaca es va començar a treballar, com a mínim, els primers estudis fa 2 anys, ara esteu treballant alguna cosa de cara al 2013? 14?
Bona pregunta, ara ho dic jo, bona pregunta.
Doncs ara mateix una de les coses que estem començant a provar té a veure amb la integració d'eines de xarxa social dins del nostre entorn virtual d'aprenentatge. I aquesta segurament serà una evolució de la mobilitat molt interessant. Per què? Perquè ara mateix les xarxes socials que tenen aquest boom tan important, doncs es consulten moltíssim des del telèfon mòbil. El seu ús, per exemple, el cas de Twitter, penso que és bastant paradigmàtic. El Twitter s'utilitza bàsicament des del mòbil. A nosaltres tenim una comunitat educativa de uns 80.000 usuaris, a la qual doncs volem dotar dins d'aquest entorn de relació, que és el campus virtual, d'eines de xarxa social que facilitin doncs la participació, la interacció, el compartir coneixements, recursos, més enllà dels espais de l'aula. Fer realment potenciar el que som, que és una comunitat d'aprenentatge. Segurament doncs, bueno, aquestes noves eines que comencen en pilot doncs, ja en aquest mes, doncs, segurament la seva evolució en termes de mobilitat també serà molt interessant. És a dir, no només poder accedir i poder-te comunicar amb els teus companys d'assignatura, sinó amb qualsevol persona del campus virtual de forma fàcil, ràpida, immediata, etc.
No s'ha d'oblidar, perquè a vegades redescobrim la sopa d'all, que de fet un campus com el de la UOC és una xarxa social amb un objectiu determinat, que és el que ha dit ella, la comunitat d'aprenentatge. Si anem a mirar el tipus de serveis i de coses que ofereix el campus virtual des d'abans que existissin les xarxes socials com a tal, són essencialment les que ofereix una xarxa social. Quina és la diferència? Doncs els teus amics, doncs, els pots triar per una banda, però per altra banda tens un altre grup d'amics que són els teus companys d'aula per assignatura, vull dir, foros, vull dir, tot aquest tipus de coses són les que, dit l'engròs, configuren un campus virtual i és, de fet, una xarxa social davant la letra, vull dir, és que això no...
És que tot és una xarxa social.
Tot és una xarxa social.
Al final arriba un punt, que dius, tot és social.
Aleshores, tu, quan parles de futur, jo sempre dic la mateixa frase, vull dir, és que ho va dir Niels Bohr, fer prediccions és molt difícil, especialment si són sobre el futur. És a dir, i per consegüent, diríem que l'objectiu sempre és el mateix. Vull dir, estar amatents, saber cap on van les coses i ràpidament incorporar-les per la nostra feina.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana amb Eva Patricia Gil, doctora en Psicologia Social i directora del projecte Universitat a la Butxaca, aquest portal mòbil de la Universitat Oberta, m.uoc.edu. Eva, moltes gràcies per haver entomat també l'estil del programa. Contertulia habitual, però també en aquest cas responsable del projecte, Llorenç Valverde. Gràcies, Llorenç, com sempre.
Gràcies a vosaltres i gràcies a l'Eva, que ho ha fet molt bé.
El Martí Crespo també, com cada setmana, ens trobarem la setmana vinent, i a l'altra banda dels vidres el Jordi Carreño amb les seues musiquetes. Fins la setmana vinent, bona vesprada a tots.
L'internauta, el fem perquè podem.